Escoltes A mig matí.
Sintonia d'Oblidades per la història. Ens acompanya la Isabel Jové. Molt bon dia, Isabel, benvinguda.
Gràcies, bon dia.
Com estàs?
Bé, aquí estem, sempre contents de poder, explicar una cosa interessant.
Doncs molt bé. I què ens explicaràs avui? De qui ens parlaràs?
Doncs mira, avui us parlaré de Nannerl Mozart, que com podeu veure era la germana de Wolfgang Amadeus Mozart.
Sí, sí, sí.
Ella va néixer a Salzburg, també, com el seu germà, el 1751, 6 anys abans que naixés el germà, no? El seu pare era Leopold Mozart i la seva mare Anna Maria Perth. I ella es deia Maria Anna, encara que familiarment li deien Marianne o Nannerl, que és com es coneix avui en dia. Com ja segurament sabeu, Leopold Mozart va ser compositor, violinista i pedagog i es va encarregar tant de l'educació del noi com de la noia, no? Però els objectius que va tenir per a un i per a l'altre van ser molt diferents. A Leopold no li interessava ni li va interessar mai potenciar la creativitat de la seva filla. Malgrat que, molt abans que, naixés Wolfgang, o sigui, 4 anys i pico o una miqueta més, menys, vaja, quan la nena era petita, ella era ja, com ho va ser després el seu germà, una nena prodigi, que tocava el clave i el violí meravellosament i que, a més, composava amb facilitat. O sigui, que era realment una nena extraordinària. Encara que tradicionalment i fins ara es creia que no s'havia conservat cap de les seves composicions, segons l'investigador australià Martin Jarvis, sembla ser que això no és ben bé així, ja que, basant-se ell en un estudi que durant 5 anys va ser realitzat per un forense especialista en documents, sembla ser que en el quadern anomenat Nannerl Notebook, o sigui, el llibre de notes de Nannerl, apareixen 3 escriptures diferents, i una és la de Leopold, que hi va escriure un text quan el seu fill va aprendre a tocar les peces musicals escrites en aquell quadern que pertanyia a la, nena, no? Sembla ser, segons aquest estudi, que l'escriptura de la música pertany a, la nena, a Nannerl, i ho devia de compondre perquè el seu germà petit aprengués a tocar el piano. Això és com segurament va ser, no? I tenint en compte que Nannerl era qui, a qui pertanyia a aquest quadern, és probable també que les primeres composicions que se li han atribuït a Wolfgang fossin d'ella, no? Perquè estan en aquest llibre escrites per la mateixa mà, no? Com a nena del segle XVIII, era molt poc probable, vaja, improbable, que signés les partitures perquè no li hagués estat permès, no? No era una cosa que es permetés, que ella signés.
Sembla increïble, per això.
Sí, són coses que et quedes, però bueno, és que és així.
Sí, 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 és així.
I mira el que et diré ara. Doncs més tard, el seu pare li va prohibir que continués tocant el violí, perquè també es considerava un instrument que no era ben vist per a una senyoreta, no?
Caram.
Imagina't. De fet, la concepció que es tenia d'una dona compositora en aquell segle era terriblement decadent, perquè si la compositora es guanyava la vida com a música, amb la música, no?, com a compositora, o tocant com a, intèrpret, se la considerava similar a una prostituta, imagina tu. Això ja ratlla...
Quines comparacions, no?
Això, sí, això
ratlla... El surrealisme,
no,
Isabel?
El surrealisme, sí. I bueno, la figura de la dona en aquelles èpoques era concebuda exclusivament com una persona que es feia càrrec de la família, criant els fills i servint en allò que calgués a la llar.
I tant, clar que sí.
Així que el seu pare va anar apartant a la seva filla del món de la composició.
Per cert, Isabel, a qui estem escoltant?
Ah, mira, estem escoltant a Elisabeth Jacquet de Laguerre, que era una compositora francesa.
Clavecinista i compositora.
Sí, sí, sí.
I va néixer al març del 1665.
Estupendo. O sigui que és una compositora que tenim avui acompanyant-nos perquè coincideix bastant amb les dates de vida, no? que va tenir Nanel. No?
Vull dir, clar,
ella, com que no se li conserven, diguem-ne, no podem tocar música d'ella, malauradament, doncs hem triat aquesta acompanyant tan interessant i tan
preciosa. I també sona, la seva música.
Bé, doncs, es pot dir que la fugaç però exitosa carrera artística de Nanel, que va ser sempre acompanyada del seu germà, va començar a principis de l'any 1762, quan ella tenia 10 anys i el germà 6. La família Mozart es va traslladar tota ella unida, perquè eren una família molt, molt unida, van marxar cap a Múnich, a la cort de Maximilià III. I així es va iniciar la primera d'una sèrie de gires concertístiques en les quals els prodigiosos germans captivaven el públic amb les seves brillants i increïbles interpretacions. Això es va dur a terme durant diversos anys amb Nanel i després va continuar el Wolfgang sol, quan la Nanel ja va complir els 17 anys. Mm-hmm. I en aquest moment el pare ja va considerar que ella ja estava fora de joc, no? I era una cosa que si s'exhibia públicament ja una senyoreta o una noia, doncs això posava en perill també l'honor de la família, no? Clar, com hem dit abans, amb tota aquesta idea que es tenia tan terrible, no? Doncs era així. Així doncs, Leopold es va desinteressar definitivament de la carrera de la seva filla, però malgrat tot li va continuar guiant la vida. Ell era un pare molt, vaja, com que era pedagog, tenia molta voluntat d'ensenyament i de guiar els seus fills, no? I doncs li va continuar guiant la vida i Nanel va començar a impartir classes de fortepiano i clavecí a les dames distingides de Salzburg. Mm-hmm. I amb aquests diners que ella aconseguia de les classes es pagava part dels viatges del seu germà, no? Que el seu germà continuava viatjant per Centre Europa, per París, per Londres, per tot arreu, no?
Sí.
Per les corts, i tenien una gran força aquelles actuacions. Així doncs, Leopold es va desinteressar definitivament, com hem dit, i Nanel doncs, va tenir que resignar-se amb aquesta sort que li va tocar. I ella sempre va respectar molt l'autoritat paterna, no? Però, malgrat tot, se sap que ella va continuar escrivint música. Perquè, a veure, hi havia entre els dos germans una gran intimitat i molta correspondència, no?
Sí.
I llavors el germà rebia les composicions que feia ella i sembla ser que els comentaris que ell fa són de... Bueno, són lloades, no? De lloances per aquesta música, no? Que ell trobava molt bona i la felicitava amb ella per aquestes composicions que feia, no? Malauradament, doncs, no es té cap constància de que aquestes composicions s'hagin conservat, no? És probable que s'haguessin fins i tot cremat. O sigui, que ella igual es trobés a disgust amb haver fet allò, o que el pare, o vet a saber què. No, jo no ho puc dir, això, però ho insinuo, perquè, vaja, tot i tal com estaven les coses...
Tot apuntava cap aquí, no?
Sí, tot apuntava. Llavors, bueno, ella va continuar vivint així fins que als 32 anys va acceptar de casar-se amb algú que li va proposar també, com o no, el senyor Leopold Mozart, no?, que era un baró, un senyor ja que tenia 5 fills, que es deia Johann Baptist Franz von Berchtold zu Sonnenburg, o sigui, un nom super llarg, no? Va ser un home que, com he dit, tenia ja 5 fills d'un altre matrimoni i ella, amb ella, va tenir 3 fills més, no? Dels 3 fills que ella va tenir, 2 no van arribar a l'edat adulta, no? Però un, al qual ella havia posat el nom de Leopold, com el nom del seu pare, doncs ella li va confiar amb ell, a la tutela del pare, no? I el pare, doncs, es va dedicar a trobar la creativitat d'aquest nen, no?, del seu net, però no ho va aconseguir, no va trobar res del geni, no?, que havien tingut els seus 2 fills. Llavors, bueno, va quedar així la cosa. Probablement, també cal dir que, degut a aquest casament amb aquest baró, no?, l'estreta relació que hi havia amb els germans es va anar apartant, no?, es va anar acabant. I després de 1783, que va ser quan ella es va casar, doncs es van deixar de veure i fins i tot ni tan sols van conèixer els fills de l'altre, no? O sigui, no van conèixer els seus nebots, no?
Es van distanciar completament, eh?
Sí, completament. I a més, també la correspondència que l'havien tingut sempre
sí.
Va anar reduint-se fins l'any 1788, que ja desapareix. Malgrat tot, clar, ja sabem que Mozart va morir jove... que va morir a 1756. El 1791. O sigui,
No l'enterrem abans, eh?
No l'enterrem ja al naixement, pobre, m'he equivocat. Perdó.
No passa res.
Doncs, clar, doncs sabem que ell va morir a aquesta edat jove, no?
Sí.
Però que ella no, ella va arribar fins als 78 anys. Però ella va morir el 1829, però estava ja cega. I a més es veu que ja els diners no li havien durat. O sigui, pobra, estava pobra i cega. Pobreta. Llavors ella, bueno, podem dir que ella va ser sempre obedient al seu pare i a les normes que imposava a la societat d'aquell moment, no? Però va haver de pagar un preu massa alt, deixant de banda els seus somnis, no?, els seus propis somnis.
Home, i tant.
Que eren molt... I a més, deixant de banda aquestes coses que Déu li havia donat, no?, aquesta habilitat...
Clar, tot desaprofitat, no?, completament.
Tot desaprofitat, vull dir, ella era una nena prodigi, una nena que tocava el violí, però molt bé, i el clave... que van ser fer les coses pel seu germà, perquè estudiés, vull dir, era una nena estupenda, que a més, pues, composava, feia tot, vaja, tocava violí, tocava clave, i tot això desaprofitat.
Una pena.
Una pena, sí.
Doncs fins aquí aquest espai d'Oblidades per la Història, d'aquestes dones que intentem no oblidar-les.
Això mateix, maca.
Isabel, moltíssimes gràcies per acompanyar-nos i per compartir amb nosaltres.
Ha estat un plaer.
Fins al proper programa.